Més informació a ib3notícies.com. El replà. Ara Sally Bosch i David Oliver. IB3 Ràdio.
I en Juan Mimas i en Joan Jiménez, na Regina Cortés i la resta de l'equip. I aquí començam la segona hora d'aquest replà de dijous. Es darrera segona hora des darrer replà a Sistori. Seria alguna cosa així? La segona hora des darrer replà a Sistori.
Des penúltim, no?
Despenúltim. Ah, ja per fi, això. Ja.
No sabia si demà...
Ara m'he embullat, la darrera segona hora.
Si demà entrava o no entraves.
Ara m'he embullat. Sí. Res, que demà farem un poc de record de tot el que hem viscut aquestes dues temporades i aquí amb l'equip al complet. Mira, m'ha dit en Jaume Anglada que demà serà aquí a les 6, en Xema González també... I en Pep Marcús està parlant en la NASA perquè la sortida del coet de l'Artemisa primer
sigui
si deves les 6 i mitja.
Val, sí, un mal
no,
moment, eh?
No serà? Jo crec que serà demà.
Ho intentarem. Sí. En Pep té bo.
En Pep té bo. I si ja han dit que no, en Pep telefonarà, no us preocupeu. Però aquí seran tots i podrem comptar amb vosaltres si voleu participar al replà @ib3radio.com o en el telèfon d'IB3Ràdio, que és el 646-93-45-01, i a lo millor voleu aprofitar aquest darrer replà per, no sé, dedicar-li una cançó a algú, saludar... Efectivament, aquí teniu els telèfons oberts, 971-13-99-00. Vinga, nosaltres encara tenim cosetes per cada venir Joan Carles Palos.
Sí, Joan Carles, que sempre arriba com amb aquell posat així com a actiu, eh?
Sí.
No saps?
Mm-hmm.
Pareix que hagi de fer la secció caminant, en Joan Carles.
I demà s'ha de parlar de vi, ara que estem en plena barema. I després vendrà Antonio Rà, que és Tomo, que és policia local, però és igual, perquè nosaltres el coneixem com a senyor de la furgoneta camperitzada que se'n va a fer quilòmetres per Europa i que durant tot aquest mes d'agost per capítols mos ha anat explicant com se camperitza una furgoneta i un poc aquest esperit aventurer de partir en sa família, fer abans de partir i viure els millors moments de sa seva vida, que així també mos ha explicat. Tot això d'aquí res, entre ara i les 7 de sora baixa, però David Oliver...
Sí, avui berenam. A més, amb un clàssic, eh? Berenam amb un clàssic, ja ho veuràs. Ara tot d'una començaré a fer llesques i crec que ho escamparé amb els dits, això, que diuen que queda millor.
Ai, això jo sempre ho feia.
És l'hora de berenar. Ens trobam al replà.
Oh, vinga, Dali, pan sobrassada, ja m'agrada.
Sí,
quina
loreta
que fa.
Però mira, t'he de dir una cosa. Amb una sobrassada de marca molt concreta, i avui hem de parlar necessàriament de marca...
Vale, això... Au, ja ho he dit. Tu di-la i després diu, au, ja ho he dit.
Sí, sobrassada de Can Company. Au, ja ho he dit. Que això és el que va fer en Toni un poquet ahir, eh? Ja.
Efectivament. I per què parar de Can Company?
Sí, mira, perquè jo no sé si enviar el company ets jugador del Mallorca, pensa que la seva vida ha estat més important la sobrassada del futbol.
No sé, li demanam.
Anem a veure. Biel, benvingut, com estàs?
Bones tardes, com va?
Molt bé, molt bé. Biel, escolta, a la teva vida, mirant-te en perspectiva, què és més important, el món de la sobrassada o del futbol?
Pues, la veritat és que és difícil de... Mal de... M'he criat en la sobrassada. La sobrassada, suposo que m'ha donat molta d'aquesta energia per haver pogut jugar a futbol.
Clar.
I, òbviament, el futbol també ha estat importantíssim.
Clar, clar. Perquè, Biel, per la gent que no ho sàpiga, conta-mos una mica la teva relació amb aquest món, amb el món de la producció de la sobrassada, no sé si directament en la pagesia.
A veure, jo directament no és que me dediquin a això, però sí que mon pare, meu germà i tota la família tenen una explotació agrària important aquí a Mallorca, i fa uns anys vàrem decidir, ja que teníem esport negre mallorquí, pues, fer el producte que va, no? Sempre ho havíem fet les típiques matances de tota la vida, però vàrem decidir pegar aquest bot i fer tot el cicle. I, bueno, altres menjaven sobrassades de les matances que fèiem amb els padrins, i ara, pues, és el menjant de Can Company, que és com es diu.
Que són capaces de fer-les de formatge, de xocolata. No sé si de xocolata també, o de diferents formatges, mones, blau... Sí, sí, aquí hi ha una revolució. I tu, com t'agrada menjar-les a sobrassada? Tota sola, amb mel, amb formatge, amb figues...
Ja són tradicionals, la veritat. El que sí que és veritat que nosaltres tenim un xocolatet nosaltres que és un fenomen, que és supercreatiu, i hem intentat recuperar un poc les velles costums de nostres repadrins. Com has dit, en tenim de tot tipus. Ja sé quina m'agrada, sol ser normal, ser picant, sé qui és de la família que és un poc més vella, i també sa, així, amb sabor, pues, sé qui m'agrada molt és amb formatge mona, perquè són altres formatges, però no és molt potent.
Sí, sí, és com menjar aquest entrepà de sobrassada i formatge, que agrada tant, sobretot a la península. I quan és que en Biel, company petit, comença a pegar-li a una pilota? Com comença això, la passió pel futbol?
Pues, la veritat és que comença sense estar preparat. Anava a classes de natació i passant per davant el camp de futbol, els entrenadors me'l van veure passar i li faltava un jugador i li van demanar un pare i una mare si me deixaven jugar. Vaig començar a jugar. Record que aquell dia me ficava gols en propi, quasi no me movia, però no ho record molt malament, perquè me diuen que a partir d'aquell dia vaig mai posar com un loc on se va don, no? I a partir d'aquí, pues, vaig començar a jugar a l'equip del meu poble, Maria de Salut, i vaig pegar les primeres passes allà.
I després vas entrar al Manacor, també.
Sí, després, en 10 anys, a l'E20, com que hi havia, en aquell moment, ara s'ha allargat, però en aquell moment el canvi aquest era cap a un camp de futbol 11, el cap gros. I nosaltres, perquè érem d'un poble petit, no tenien suficientment nins per seguir jugant allà. El Manacor se va interessar en quatre mariandos, jo i tres amics meus, i m'ho vam anar allà 4 anys. I van ser anys molt divertits, vàrem aprendre. És el primer canvi, diguem, de sortir de la zona de confort. I després d'allà sí que vaig fer una gran passa anant a Real Madrid.
Ja. Ara mos aniràs explicant un poc la teva trajectòria. Tu, en qualque moment ja deies, jo vull ser professional. Això abans de fins i tot arribar a Madrid ja deies, jo vull anar cap aquí.
No, jo simplement disfrutava. És a dir, jugava com fan la majoria de lots, perquè m'encanta jugar a futbol, perquè és un esport d'equip, perquè passes moments amb els teus companys, i sincerament no pensava més enllà, no pensava en si el meu futur passaria per allà, era molt petit. Simplement passava a gust i intentava, pues, disfrutar i educat amb els entrenadors, compaginar això amb el futbol. M'anava molt bé per descarregar l'energia que tenia, però honestament no, des de petit mai no vaig ficar cap tipus de pressió, ni que nostra, simplement jugava per disfrutar.
Idò, així vas anar fent camí. Nosaltres estàvem, si mos sentiu que feim un poquet de renou, és que perquè li estan donant en van en aquest pan sobrassada, anava a posar-li un poquet de música aviat. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy go banging on his door. You can throw your hands. Aquí veig com un missatge de motivació, Biel. Per què has triat aquesta cançó? De què parla?
Bueno, ja, la veritat és que des de petit sempre m'ha agradat que la vida no és fàcil, que ningú te regala res, que hi ha molt de moments d'alt i baixos, i que si un intenta ser sempre constant, tenir una actitud positiva i mai rendir-se, pues, al final aconseguir els objectius.
Sí,
i ja sempre aquesta cançó deixar un poc d'això, i sempre he tingut moments així un poc de pressió o moments de desconfiança, pues, l'escoltava i m'ajudava molt.
No? Sí, sí. I és aquest tema, Hall of Fame, i a veure, ara deies que quan eres menut jugaves a futbol però que no t'ho prenies encara pensant en ser professional, però sí que una cosa sí que va tenir com a certa... vas significar una premonició, i és que te vas fer una foto en les camisetes de dos equips en les quals acabaries jugant. Com va ser això?
Sí, la veritat és que ja de petitet era de Mallorca, òbviament. Tots els meus somnis eren el Barça, menys jo, que el meu segon equip era el Madrid. Uh-huh. No sé per què exactament, però els meus dos equips eren Mallorca i el Madrid. I bueno, sempre per Reis demanava les equipacions i tenc aquesta curiositat, no? Que tenc fotos d'en 4, 5, 6 anyets vestit amb aquestes dues camisetes. I any després te dona la casualitat de que tens oportunitat de jugar en aquests dos equips.
En els dos, sí. Abans deies allò de sortir de la zona de confort. Tu passes pel Madrid com a cadet i com a juvenil. A veure, això què suposa personalment i familiarment partir cap allà, no? Perquè això no ha de ser fàcil, és anar-te en un entorn que, a més, no sé com se viu quan te'n vas cap allà i t'integres en l'equip. Què va suposar per tu tot això?
La veritat és que era un repte important per jo. Jo sempre havia estat molt proper a la família. Pràcticament no havia agafat un avió en la meva vida. Era d'un poble ben petit. Anava a una escola pública. Serava el mallorquí. Al final era fer un canvi total. Sí. De ciutat, de la primera experiència d'anar-me tot sol i estar molt lluny de la meva família, de xerrar castellà, d'anar a un col·legi privat que me feien anar en traje i corbata.
Carai.
De competir, sí. De competir contra jugadors que eren igual o millors que jo, de tenir aquesta exigència de sempre estar en el seu millor nivell, però la veritat és que me varen animar molt des de que nostre, me varen recomanar que fos valent, que triés aquesta oportunitat que m'estava presentant la vida, perquè ell me sempre demana el mateix. Com a mínim, aprendre des castellà. Ja, nosaltres, ja les coses sempre s'ha de mallorquí. Ja m'agrada que una de les coses que m'he gràcies a diferents companys quan ja estava a Madrid era que els professors moltes vegades em deien no t'entiendo, pero como has hablado mucho te voy a probar. No fan broma d'aquestes, però sobretot el que va significar això va ser una etapa forçada de maduració, a la qual ja havia solventat la majoria dels meus problemes, no tenia l'ajuda de mon pare i mon mare, i també una etapa molt guapa que m'ha donat l'oportunitat de conviure amb jugadors de classe mundial i viure moltes experiències que sempre me servirà.
Uh-huh. I feres amics allà, no, Biel?
Sí, la veritat és que dos o tres dels meus bons amics que vaig fer allà vaig donar la casualitat o la sort de que la nostra quinta va ser molt bona. Compartir vestidor en Carvajal, Morata, Pablo Sarabia, Fernando Pacheco, és que s'ha donat la casualitat que molts de companys d'aquells anys han aconseguit triomfar no només en el primer nivell, sinó inclús en el Real Madrid. I la veritat que també per una edat jove que idolatrava en David Beckham, Zinedine Zidane, Ronaldo, Raúl, tota aquesta gent, pues, per anar a veure entrenar, per tenir fotos amb ells, conviure moments amb ells, pues era algo impensable per jo.
Imagina. I el que no podem imaginar nosaltres com és l'ambient a un equip tan gros i en tanta gent que vol ser millor. Ara comentaves en Carvajal, en Morata, en Pacheco, que han arribat també molt lluny, però l'equilibri entre companyonia i competència, on és? Era complicat, no?
Sí, la veritat és que aquests que vos he nombrat són un percentatge molt petit de tots els jugadors que van passar durant aquells anys. Al final, el futbol professional és guapo, La veritat és que els qui han aconseguit viure d'aquest deport som uns afortunats, però també s'han hagut de fer moltíssims sacrificis i el percentatge de gent que té la sort de viure de futbol és molt reduït. Ja de 300 companys que vaig veure per la cantera en van arribar 10, 15, 20 i estan xerrant una cantera de Real Madrid que teòricament és de ser millor d'Espanya. Hi ha molts de factors que influeixen, hi ha molta incertesa, lesions, canvis formatius, a travessar nivells de pressió o de depressió importants que fan que la teva projecció s'estanqui. Hi ha molts de factors que al final pues, poden decantar que arribis o que no. Jo sempre el que vaig intentar és tenir sempre una actitud positiva, intentar sempre ser millor en tots els aspectes de la vida laboral i deportius, perquè al final jo sempre dic que el futbol és com un reflexe de la vida. Tot el que ja m'ha ensenyat el futbol he pogut aplicar en el meu dia a dia, ja sigui en l'escola, en els professors, ja sigui ara mateix a la feina, i això va ser el que me'n vaig dur jo.
En Biel, pareix que anaves, no diré en ses idees molt clares, que segurament havia molt de camí per anar aclarint ses idees, però amb el cap ben posat, no?
Bueno, jo sempre dic que el millor que jo tinc, o el que jo considero molt bo, és la meva família, no? Me considero molt afortunat, he tingut una família que sempre s'ha esforçat i s'ha sacrificat molt per jo, i sobretot que està molt damunt perquè no m'ha desviat del camí. Quan són joves, són capruts, a vegades mos pensant sobre més del que sabem, i jo sempre record que cada visita que me feia un pare i un mare a Madrid era per a base de discussions i de crítiques constructives, pues, intentar que seguigués amb els peus en terra, que no se m'apugessin els aires, perquè, òbviament, quan els adults són joves, jugues a un equip important, yeah, estan veient, no? Ara, per jo, és una pena el canvi de valors que s'està produint de la nova generació, sí, ja s'ha perdut moltíssim respecte, moltíssim sacrifici, i això és una pena, perquè al final ho pagarem tots.
Idò, avui berenam amb en Biel Company, exjugador del Mallorca, exjugador del Real Madrid, ara mos explicava també. Tu has fet un poc la carrera que volies, que va representar per bo i per mal, fitxar pel Mallorca?
A veure, jo, la veritat és que no m'agrada mai queixar-me. Jo estava a la cantera de Madrid, una sèrie de lesions greus consecutives varen provocar que decidís tornar a Mallorca. A Mallorca era seguir posant a la terra, era un somni per jo arribar a aquest equip. Les coses van anar bastant bé per poder arribar-hi. La veritat és que els anys aquells no em van acompanyar, perquè la dinàmica de seguir posant totalment oposta a la que hi havia ara. Van ser anys col·lectius i institucionals amb molta instabilitat, però m'enduc el record de poder jugar famós davant de la nostra afició, en el meu padrín de Sagrada, i la veritat és que vaig disfrutar cada segon que m'he posat aquella camiseta, més enllà de moments de molt de nivell i tensió que lamentablement varen acabar d'una forma que ningú esperava. Però gràcies a aquestes vivències també he aconseguit ser més fort i he aconseguit aprendre a relativitzar l'importància de les coses, no? Ara el futbol és un deport, que sí, que influenciam a molta gent en un estat d'any, però la salut sempre està molt més per davant.
Sí. Biel, arribes en el primer equip de... Arribes en el Mallorca, i després passes en el primer equip l'any 2015, primer havies estat en el B. Com és allò d'estar en el B? Com ets la vida en el B? És il·lusionant? És frustrant? Sempre estàs esperant el moment de fer el vot?
Bueno, la veritat és que el futbol és una carrera de resistència. Molt poca gent fa un sprint i arriba. La majoria de casos, els que no som Messi, som jugadors amb unes habilitats, però sobretot amb una gran feina i una gran capacitat per esforçar-se cada dia. Són etapes que has d'anar cremant, n'hi ha que els creen més aviat i altres, i després sempre has la il·lusió aquesta d'arribar a l'equip. Sí. Depenent del moment, de la sort, del club, de l'entrenador que hi ha, és més fàcil o més difícil que tenis l'oportunitat, que apostin per tu. Òbviament, els canterans mai és fàcil, sempre se té tendència a valorar més el de fora, tant econòmicament com deportivament, però a pesar de les adversitats, pues, varen tenir uns anys que se van donar oportunitats a la cantera, també degut a la dificultat econòmica que estava travessant el club, i, bueno, un somni de realitat. Quan tu vas cremant etapes, quan vas a la divisió o quan vas a l'estudiat, cada vegada ho fa més a prop, però també és veritat que el futbol que en dia en qüestió de segons. Un moment donat se pot plantar, com va ser el meu cas, degut a 39 anys, contra la Real Sociedad, guanyar 6-1 i jugar un bon partit 45 minuts, i després estar un any i mig per tornar a jugar una altra vegada en el primer equip, quan vaig seguir fent la mateixa feina. Però al final el futbol és molt canviant, passes de moments de molta il·lusió, de moments inoblidables, a moments inoblidables en sentit negatiu, no?
Clar, dona
molt
sí.
Cosa, i l'important és no perdre nord, sempre sobre quin és el teu objectiu, intentar mantenir un equilibri d'estat d'ànim, per ni quan te van bé les coses, que és molt bon, i quan te van malament, pues, un
sí, poc no fer masses pujades ni masses baixades. I, Biel, tu has fet carrera com a defensa en el món del futbol. Es defensa, que fa? Rep més? Pega més? És una posició complicada?
Bueno, a veure, defensa, quan jo jugava allà, és una posició complicada. Econòmicament són els qui solen guanyar més els bombers.
Sí.
Si tinc un fill que sigui, doncs, si pot. Però sí, la missió és protegir la porteria, intentar que no me'n marquin gol, intentar defensar el nostre adversari. Jo, per la meva forma de jugar, era una persona que m'intentava donar tot, que anava en el límit, però sempre i quan fos algo sense cap gana de fer mal, no?
Ja.
A una línia entre la duresa i la mala persona, que hi ha gent que la passa, i jo sempre van inculcar que una entrada tens, la pot fer perquè t'has equivocat un moment donat, demanes perdó. El que no s'ha de ser és un guarro i anar a fer mal a companys de professió, que això és inacceptable, no?
Tu vares acabar, te vares retirar molt prest, en els 29 anys, amb lesió, amb problemes en els genolls, però després del futbol podríem dir que fas una bona jugada i poses en marxa una immobiliària. Com van ses coses?
Bueno, la veritat és que no me puc queixar. És algo que sempre vaig tenir clar, que era molt important formar-me, i que nostre sempre m'han inculcat que importància d'estudiar. Vaig treure una carrera i un parell de màsters. I degut a les lesions i a les decisions que en un moment determinat vaig haver de prendre, vaig començar aquesta nova etapa. Estic molt content, m'apassiona, que això és el més complicat, no trobar alguna cosa que t'apassiona i tenir la sort de poder dir que ets en això. I per ara estic molt feliç. Òbviament, enyoro un poc la competició i les sensacions que te dona a jugar a futbol, però intent competir-ne un poc i la veritat és que molt content. Imagine there's no heaven.
Idò, Biel, hem parlat molt de futbol, però nosaltres, en realitat, el que volíem era acabar parlant de les teves noces i del viatge que ha de venir. Com varen anar? Què tal, les noces? Com varen ser?
Pues la veritat és que, gràcies a Déu, va anar bastant bé. Molt donava en tormenta, després, al final, varen tenir bon temps, la gent va aparèixer que s'ho passava bé, nosaltres varen disfrutar, va passar molt aviat.
Sí.
La veritat, són molt de feina per un parell d'hores que te passen volant.
Sí.
Però varen disfrutar, ara també molts per un viatge il·lusionant, així que...
Per on li pegau, anau?
Pues volíem fer un viatge diferent, i anàvem a fer un safari a Àfrica.
Carai.
Jo sempre he tingut il·lusió de tenir un campus benèfic en el meu poble,
sí.
I el darrer any el Covid me va espanyar a fer el campus allà a Àfrica. I sempre m'he quedat amb aquestes ganes d'anar allà, de visitar la gent local, perquè crec que són uns exemples de cara a nosaltres, perquè sempre tenim aquesta tendència a no conformar-nos, a comparar-nos amb els que li van millor, però no m'ho donen compte de la quantitat de pobresa i de fan que hi ha a moltes parts del món, no?
Uh-huh.
I crec que veure la mentalitat que tenen aquesta gent, que sempre arriben, que sempre són agraïts, és una experiència que és important viure-la i per això vam triar ja.
I de mos ho contaràs, segur.
I tant, i de molta sort i enhorabona abans de fer-te la pregunta i dir-te adéu, Biel.
Sí, Biel, pregunta protocolària de final en aquesta secció. Si haguessis de compartir aquest pan sobrassat, en qui t'agradaria fer-ho?
Pues ja som un poc avorrit amb això. ho faria en la meva família, sense cap dubte. En la meva dona, mon pare i mon mare, el meu germà. La veritat és que en sort meus, en sort sí. La gent que m'estima i que sempre està a vora jo.
Beníssim. I de Biel, moltes gràcies per aquesta estona i que vos ho passeu pipa en aquest safari i ja xerrem més endavant.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada ben forta, gràcies.
Adéu, adéu.
A IB3 Ràdio, El Replà. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. El pop-rock és a IB3. Rec Play. Repassant la història del concurs pop-rock amb la participació de l'Ajuntament de Palma. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, Rec Play, a IB3 Ràdio, amb Mònica Borràs.
Perquè som una ràdio eclèctica i plural, a IB3 tenim totes les músiques. Deixa't seduir per les sessions de l'Eclèctic i de 10 a 11 del vespre amb Ferran Pereira.
A Menorca, escoltau IB3 Ràdio al 88.6 de la FM. IB3 Ràdio, El Replà.
Vinga, que ja és aquí en Joan Carles Palos, que... és sonar aquesta música i vell pel passadís d'IB3 Ràdio, pel nostre replà, i aquí el tenim, en sa cadireta i tot, ben preparat. En sa teva camiseta d'en Ramon Llull, aquesta te la poso sovint, m'agrada.
Aquesta és per grans esdeveniments.
M'agrada. Com estàs?
És la meva font d'inspiració. Molt bé, beníssim.
Sí.
Molt bé.
Per cert, jo que no hi era la setmana passada, que era de vacances, m'han dit que vareu riure molt. No sé que vareu xerrar, però m'han dit recupera, per favor, la secció d'en Palos, que van riure molt.
Home, però vàrem passar beníssim, perquè vàrem parlar del centre del món, vàrem parlar de Sineu...
Ui, sí, quin moment.
De centre de Mallorca, de centre geogràfic, i sobretot baixàrem amb el rector, l'escolanet i el balde a un tadoli, aquest pern, gràcies a el qual el món fa voltes i el món sencer li deu a Mallorca la seva existència.
I ja sabeu on és el centre. Si estàveu parlant de centre geogràfic, si n'heu llorat...
Bueno, el centre geogràfic... n'hi ha dos. Un de l'universitat, que va dir que era Costitx, i un de l'Institut Geogràfic Nacional, que és Lloret, no? En qualsevol cas, tots els municipis d'aquella contrada, que són Sencelles, Sineu, Sant Joan, Costitx i Lloret, pel més manco conformen aquest centre de Mallorca. Si tu fas una creu, pel més manco passes per damunt d'algun d'aquests municipis. El Centre Geogràfic Nacional va determinar que era Lloret, la comuna de Lloret, concretament, molt a prop de la cova d'en Deinat, i l'UIB va dir que era cap en el migjorn de Costitx, i jo què sé, és dir, també la dificultat és la forma que té l'illa, que fa molt difícil escalibrar aquest centre. Però en qualsevol cas, lo important és que és una polèmica que s'arrossega, no dic que de segles, però segurament sí, perquè tot el conjunt de rondalles, llegendes que conformen aquesta història, aquesta del centre de Mallorca i sobretot del centre del món, és impressionant, vull dir que és una jo crec que aquí hi ha bacallà a rompre.
Molt bé, però avui mos vens a parlar
de vi, que és vida. Aquest vi que na Tonina Canyelles va definir com la sang de la terra, no? Natalina Canyelles, escriptora aquí de ciutat, va ser la pregonera de la Festa del Vi de Can Majoral, l'any 2007, no? I en el seu Parlament feia referència en el vi i va dir per d'acord molt interessant, que també estan recollides en el llibre del 30 aniversari d'aquesta bodega algaidina, que cultiva vinyes ecològiques, no? Uh-huh. Que no és única, també hi ha Mesquí de Mora Porreres, però vull dir que són d'aquestes vinyes. A més, en dones al capdavant, no? Vull dir que també és important veure que la presència de la dona en el món agrícola, no? I dona Tonina va dir una cosa per començar, així molt interessant. El vi ben begut és un gran despertador d'emocions, un estimulador de la capacitat creativa, un revelador de sentiments. Això d'entrada, aquí ja, pam, pam. I va acabar per enaltir el caràcter creador del vi. Tu ja saps que, ja sabeu, que allò que quan mos posem a beure, primer rei, després som amics per tota la vida, no? Bueno, aquesta relació que té el vi, el bon veure en sa creativitat, sí, 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 és el que també va introduir na Tonina Canyelles en el seu Parlament. I diu, el vinater, com el poeta, també és un transformador de la realitat, perquè la realitat és una vinya que ell transformarà en vi, un poema líquid que es llegeix amb el paladar.
Molt bé.
I aquesta és la sang de la terra, aquest suc vermellós que d'alguna manera nosaltres relacionem amb el corrent sanguini i que té aquesta capacitat creativa. Per tant, en aquest joc de sentits que tant mos agrada, en els que feim divulgació cultural, que mos passejam gent pel territori contant-los històries que d'alguna manera el vinculin anímicament amb aquell entorn que els hi és familiar, però tal vegada mai l'han percebut amb tanta intensitat i d'una manera tan directa. Quan tu els hi parles de la terra, del vi, d'aquest producte que sorgeix precisament d'aquella feina d'espager damunt la terra, pues és aquest tast que tu tens del teu propi territori. Per això, l'importància de donar suport també en els vins mallorquins, perquè és un tast de la nostra terra. És a dir, de la mateixa manera que tu pots donar suport en el sector ramader, boví, o caprí, és a dir, el sector vitivinícola, diguem, el vi és importantíssim, perquè és un element que t'ajuda a ensaborir. I sobretot a treballar cinc sentits, no? Aquesta vista, aquesta oïda, aquest olfacte, aquest tacte, no? Tan importants que jo els considero essencials en qualsevol relació humana. És a dir, la mirada, escoltar... jo, qualcú dirà, però tu no deus escoltar mai perquè el que xerres... No, qualque vegada escolta.
Sí, si no, no sabries tantes coses. Tampoc.
No, però sí, home, per descomptat...
Series de tan bona conversa.
Però...
El que passa que les teves converses duren molta estona.
Uf, són llarguíssimes.
Però ets de bona conversa.
Però mira, una cosa que és un encantador, seure-te a taula... després d'un sopar, obrir una botella de vi, que pot ser que sigui la segona o la tercera, no? Deixar-la que respiri una estoneta, la serveixes, i a partir d'aquí tens un desencadenant lingüístic que te dura hores, no? I mentre vas assaborint aquella sang de la terra, tu vas guanyant energia. I, a més, contacta'ns amb la persona que tens davant, persona o persones que comparteixes aquests instants.
Alerta, de totes maneres, ara m'ha vengut en el cap la pel·lícula d'Otra Ronda, segur quina és, de l'any 2020, una pel·lícula que protagonitza en Mads Mikkelsen, que segur que vos sona, que és danesa, sueca, holandesa, una coproducció, que parlant de creativitat, ells van dient... Ui, mireu que som capaços de lligar, som més creatius, a classe de lots mos tracten millor, a veure fins on podem arribar, fins que se passa.
No, a veure, les cordes, evidentment, sí, en sí, mesura, sí, sí.
Ara m'has fet recordar perquè ells feien aquest experiment.
Sí.
Fins on podem ser creatius sense passar-nos. Se passen, idò, se passen. Però cada vegada volen més,
no,
saps?
Però jo... que situacions... que hi ha elements que acompanyen. És a dir, jo crec que la beguda és un element que ajuda. És a dir, però clar, si t'aferres tres botelles de vi tot sol, en el final seràs incapaç de crear, perquè cauràs redó en terra, no? Però ajuden. A més, són com un... t'ajuden a desinhibir-te, a perdre de vegades una certa tensió i tu t'alliberes i és un joc, no? És un joc amb aquests elements. Jo, la veritat, de fa uns anys ençà que participa a les Bermades, no totes, principalment a Camp Majoral, tot i que hi ha moltes bodegues a Mallorca que en fan, participatives, he de dir que va servir d'una altra manera.
Sí, sí.
Perquè quan tu el gafes de ser, perquè fan terraïm... Perquè...
Sí.
Ja que t'impregnes d'aquell olor, no? Primera, que no és un olor de vi, però ja tu la comences el tacte, l'olor, de vegades aquelles impureses que hi trobes, aquells bitxets, aquelles petites malalties que pateixen ses vinyes... es contacta amb la gent que t'acompanya. En el final, aquella experiència, que dura un parell d'hores, evidentment, és una experiència... No és una sort... anar a fer feina de...
No, és festiva, no, i és social, sí, i és...
Però ajuda a prendre contacte a una part del vi, perquè tu veus el producte final, però vas a l'origen, no? A l'origen d'aquella història. I després tu... connectes, personalment, connectes aquell origen en so final i li dones un relat. No? I és, ja, a mi és una cosa que trobo molt, molt fascinant i que gràcies a aquestes experiències de vermador d'un dia... No?
Ja hi has anat, enguany.
Com en aquell... Sí, ja he anat. I hi tornaré. Vull dir, perquè havia de venir també la meva dona, la primera vermada, no va poder per una faringitis, i mos vàrem apuntar a una segona vermada i mos vàrem dir que, bueno, que tot i que evidentment volien que se renovés el grup...
Perquè
no m'ho vàrem permetre. Però jo és una experiència que recoman. I ja ho dic, hi ha moltes vinyes que faciliten aquesta possibilitat per la gent que els agrada el vi, poder prendre contacte amb l'origen d'aquell producte. No? I és una manera d'establir dos caps en aquella història, no? Un principi i un final, perquè ja t'he dit, nosaltres som consumidors de vi, que és el producte final, però desconeixem el principi. I és veritat, aquest joc d'aromes és molt important, perquè quan tu te veus el vi i l'ensumes, que és aquella cosa tan com a tan pedant i tan snob d'ensumar vi. No, alerta.
Orín de gato, pino...
Sí. alerta, perquè de la mateixa manera, nosaltres no jugam amb la memòria sensitiva. I nosaltres, sovint, oloram i no som capaços d'interpretar allò que oloram. De seguir el fil d'aquell olor i arribar en aquell punt que ens pot interessar. No? Per tant, aquesta experiència, per mi, t'aporta això, jugar amb aquesta memòria sensitiva a través de l'olfacte, que és una de les memòries que tenim. Jo dic que, per exemple, mo mare, quan jo la veia cuinar, ella entrava dins la cuina i improvisava. Mm. Però era, o sigui, un artista de l'improvisació, com un artista de jazz. Ella sabia quins eren els components per fer la música i els interpretava sense haver-los pràcticament ni assetjat. Perquè obrir rebost, veure tot el que hi havia davant i d'una manera immediata connectar la ment i dir, faré això... Això és perquè tens memòria sensitiva. No només una experiència com a gastronòmica, sinó també tu saps que la combinació d'aquells elements te donarà un producte final.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
I tot això perquè, per dir que també el món de la rondalla mordú en el món del vi. No? Hi ha de moltes rondalles que hi ha... no hi ha... llevat d'una, que ara sé que explicarem, la resta de rondalles mallorquines, sobretot les que estan bones recollides, principalment perquè l'arxiduc crec que no en conté referir sobre aquest tema, però en el plec de mossèn Antoni Maria Alcobé sí, sempre trobam d'elements, o bé gastronòmics populars, que sempre hi són, se cuina ara mateix la Caterina Belriu, la seva germana i que ja ara me'n recordaré del nom, me'n matarà. Bé, van escrit un llibre de la cuina de les rondalles.
Sí, sí.
Meravellós, no? Uh-huh. Bueno, pues, per què? Perquè mossèn Antoni Maria Alcobé, en aquesta pla, quan li contaven les coses, els protagonistes en qualque moment havien de menjar o havien de beure. Uh-huh. I mai que menjaven els plats coneguts per qui contava la història, no? Aleshores, clar, te trobes una cuina introduïda en el món rondallista.
Una Bàrbara Sagrera.
Sí,
que, a més,
no.
És una gran dona. De...
Bueno, són tres grans dones que han escrit un gran llibre.
Sí.
Totes tres són capaces de molt més. Però, bueno, en qualsevol cas, en aquell llibre és allò com los tres mosqueteros, no? Uh-huh. Però és increïble, és un llibre meravellós. I na Bàrbara Sagrera és una persona fascinant que, a més, va estar al capdavant de sa Fundació Pública, el Cové, a Manacor, fent una gran tasca. I això ho deia perquè el vi es presenta a ses rondalles. No hi ha cap rondalla que parli del vi únicament, però sí està present. Per exemple, jo que sé, en el castell, diràs i no tornaràs, a un moment donat, el rei, son pare de na Fadeta, no? Li planta unes macions en Joanet i han de fer amb un vespre han de voltar un camp de 50 cortarades, no? I l'han de més llis, com diu, la rondalla més llis que es call de sa mà, de paret, sembrat de vinya, veremat, trepitjat el rei i fet el vi. Això, tot això amb un vespre, no? I ho fan gràcies a que en els homonets i donat de colzada. Mm. En el que serien com una espècie d'elfor. Que hi ha gent que posen el jardí... Mm.
Se diuen...
Pot arribar a fer por.
Sí, bé, sí. Aquests
enanitos. Nomos.
Nomos. I com dius que se diuen?
Se diuen homonets o donater de colzada.
Ah, sí.
Això són els nomos de les rondalles mallorquines. I, clar, i gràcies a aquests aconsegueixen voltar un camp de 50 cortarades més llis que es call de sa mà, de paret, sembrat de vinya, veremat, m'ha trepitjat el raïm i he fet el vi, no? I no només això, hi ha moltes coses més. Després hi ha una altra rondalla molt divertida, perquè és aquestes rondalles llargues, que si l'has de comptar, t'has de seure, envoltar-te de sa gent, dels nins, o el que sigui, i anar-los un poc seduint a través de sa història, no? I és el rei moro en set pams de morro. Val, és una història llarga. llarga. Però també hi ha un moment donat en què la protagonista, de nom Catalina, haurà de córrer una aventura per Nord-Àfrica i el secret estarà precisament en un parral que té el rei Moro de Mancaceta. Bueno, és una història d'aquestes. Després, la més divertida, que aquesta està en el tom 15 de la Plata Rondalles, és el vinyòvol de Can Roig i el cabrit i la segaia, que és història d'un senyor vago, un pallon vago, que abans de fer el que ha de fer enviarà 6.000 persones davant d'ell, no? I, bueno, això era el vinyòvol de Can Roig, que un dia se posa ses cames en el coll, ja li haguem balat cap a veure sa vinya, de sa qual se'n cuidava, no? Val. De cop i volta se troba el cabrit i la segaia, que s'estan empassolant el raïm, no? Aquells dos animalons li volien espampolar els raïms fins a tenir la trompintaina, la panxa ben plena, la trompintaina, i mentre el vinyòvol s'anava a cercar el ca per afuar-los i fer-los fora. El cabrit i la segaia comencen a menjar fruit de gra, i aquí m'ho explica una cosa molt interessant. O sigui, va evolucionant i m'ho explica precisament aquests noms de fruit, no? De gra en gra, de xingló a xingló, de raïm en raïm, de senaia en senaia, de portadora en portadora, de carretada en carretada, del que és el fruit fins en aquells elements que ajuda a transportar el fruit, no? Bueno, i a partir d'aquí, el moix, vés-te'n a menjar la rata volta... comença a enviar animals i en el final aconsegueix quan aconsegueix fer fora el cabrit i la segaia, ja s'han menjat tota la vinya, no? Uh-huh. Però, bueno, és una d'aquelles rondalles curtetes, divertides, que de vegades quan fas voltes, sobretot per la Serra de Galdén, que per mi és una muntanya mítica entre el Gai de Llucmajor, perquè se troba que fa frontera entre Llucmajor i el Gaida. I és una muntanya que té doble toponímia, perquè és el que és el Puig de Son Roig per els algaidins, és el Puig de Galdén per Llucmajorès. I llevat del Puig de les Bruixes, que té una triple toponímia, però és el Puig Agut de Pedruixelles, el Puig de Sant Joan i el Puig de les Bruixes, no? Que és allà on el rei en Jaume hi va anar amb dos capellans i un escolanet a fer fora les bruixes que emprenyaven, literalment, els pobres traginers que anaven entre Llucmajor i el Gaida, que quan passaven per allà els animals se returaven perquè les bruixes s'hi arrepenjaven i va anar el rei en el seu carruatge, la seva espasa, els dos bisbes aquells en ses creus i una escolana que s'enfilà tot atemorit a una muntanyeta de vora que és el Puig de l'Escolà, precisament. I diuen que el Puig de les Vinyes, aquelles senyes que té la muntanya són precisament del carro del rei quan pujava a la muntanya. Altres diuen que eren de les ungles de les bruixes mentre caien per espanyolar.
Molt bé.
I és aquest món fascinant del vi que també el trobam a ser rondall. I una darrera cosa, si tens temps, no sé com anar amb...
Dali. Avui te'n deixem més, que és el darrer dia.
Ja, això era aquella cançó. Sí, quina pena, perquè després de 26 programes, de 26 participacions, col·laboracions meves, la veritat és que abandonar replà és trist.
Però les portes d'aquesta finca sempre estan obertes,
ja
tu saps.
Ja ho sé.
Només has de dur la cadireta.
Picaré de portal en portal, com aquells emprenyors de migdia que
sí,
comencen
exacte,
a tocar tots...
Exacte, pots fer-ho, no mos enfadarem. Vinga, com acabes?
Com acab? Sí. No, és que quan venia cap aquí hi ha un llibre que duc entre sa i sa, que per títol pensareu que aquest lot s'ha begut l'enteniment, ha tornat loco o ha begut massa vi o el que necessita són unes vacacions, no? El llibre se diu Treballar la terra per pagar a Déu, el Dauma i l'especialització agrària a la Mallorca del segle XV, Cardona Maria del Camí Dolç Martorell, una edició de Dilla Edicions. És un llibre que me fa moltes de ganes perquè parla d'un tema que és molt interessant perquè, a més, tenim una presència física d'elements arquitectònics de la pagesia que són els graners del Dauma, no? Uh-huh. Dauma era aquell impost que era una desena part de la collita que se donava al rei i a l'Iglesi, no? Aleshores, aquell llibre de la Maria del Camí Dolç Martorell parla precisament d'aquest tema. Però el més interessant de tot és que nosaltres pensem que a Mallorca el vi tenia una presència, com a dir, secundària. Evidentment, érem com amb la majoria de territoris, molt cerealícoles, i produïem molt de gra, perquè el gra era la farina, i la farina era el pa, i el pa era un element bàsic a l'alimentació de la societat especialment medieval. Per això les panqueritats s'estableixen en funció d'una necessitat social. Molt bé. El segon producte, perquè, clar, el graner del Dauma, està clar que ja hi posaves el gra que anava al rei i a l'Iglesi. El segon producte que en importància, en quant a baremació del Dauma, és el vi. Uh-huh. El vi era el segon producte més important per damunt o per davant de l'oliva i de l'oli, evidentment, no? Per això, ara, quan venia cap aquí, que m'he aturat allò davant l'ordinador i mirava, dic, aquest llibre, dic, me fa molt tard de ganes. No sé quan hi aniré, però aniré en el meu proveïdor habitual de llibres.
No vull veure que teva.
És un desastre. No, he posat ordre, poso ordre, periòdicament poso ordre. I procuro, sobretot, tenir, el que fa tothom, per temàtiques, i la veritat és que ara, per exemple, Palma me queda... Tinc un raconet dedicat a Palma molt interessant. I a la Mallorca medieval també, perquè és una Mallorca que ara hi ha molta de gent jove que està fent tesis doctorals sobre aquest tema, que sobre diferents matèries referides a la Mallorca medieval, i és molt interessant. Mm-hmm. Perquè lo que s'atreu d'una visió anterior, que era molt exhaustiva però molt genèrica, ara tens també una especialització sobre temes que te permet interpretar aquella realitat d'una manera més acurada.
En Joan Carles Palas li dones dues altres paraules així, sueltes, que diuen...
I els ajunta. Els ajunta i els fa criar.
I te fa una secció.
Dame un micròfon i te canvio el mundo. No, però...
Hem d'anar partint, Joan Carles Palas, el nostre company, amic, director de Fita, que segur que mos aniran trobant, això,
sempre,
fent camí.
Sempre,
que sí?
Fent camí, sempre mos hi trobarem.
I tant.
I m'he quedat con tu cara i sé d'on de vives.
No ho saps bé.
Però bé, de totes maneres, un agraïment a tu, a Araceli, a en David, a tot l'equip de la ràdio, en Juanmi, que el veig allà tot compungidat, però un agraïment per convidar-me a participar i a sortir en aquest replà radiofònic, perquè per a mi ha estat un plaer immens poder compartir vosaltres aquesta estona de ràdio i sobretot amb aquella legió de seguidors invisibles que saben que estan a l'altre costat del micròfon i que a l'hora dels quals els hi parlam, no? I que també els estic profundament agraïts perquè, diguem, sé que mos escolten, sé que mos segueixen amb interès i són allà i, a més, nosaltres ells som per ells.
Idò, mos tornem a trobar en el camí, segur. Una abraçada.
Que vagi bé.
A IB3 Ràdio, El Replà. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
A Connexió Local vos convidam a escoltar de què parlen les ràdios locals i la premsa de proximitat.
Sense el poder de la gent, aquesta revista ara mateix no estaríem xerrant d'aquesta publicació.
Es pot donar veu a gent que no té les eines o no té les vies i ser conscient de les coses que se fan aquí a casa nostra.
Les persones són, si no s'han donat el caliu.
Dijous a les 9 del vespre, Connexió Local, a IB3 Ràdio, amb Magda Cortés.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
En Joan Carles Palos, que no hi ha qui el tregui, però és que nosaltres tampoc el volíem acomiadar, ja ho veus, aquesta secció, tots aquests programes que mos ha acompanyat fita a fita, a poc, amb aquests contes, aquestes rondalles i aquesta passió i aquest amor que té per sa terra i per ses històries. I doncs, mira, li dedicam aquesta cançó d'en Van Morrison, va, que ahir aquest senyor va fer 77 anys, va bufar 77 espelmes i pensant que és una manera de tancar aquesta segona hora. Ara tot d'una tornama, que ja tenim aquí preparats els furgonautes. That's the muse. That's the muse. But we only burn up with that passion when there's absolutely nothing left to lose. I'll make it to spring and then no bed of roses. It's just my hard work and bad company. But baby,